Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer. I arribarem al punt de les 4 de la tarda. Hora de saludar el nostre politòleg de capçalera, Oriol Vidal Barraquer. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com ha anat el cap de setmana?
Molt bé, el cap de setmana molt bé. Els dilluns són sempre durs, però el
sí,
cap
no?
de setmana molt bé, sí.
Per cert, ara en parlarem, però aquest diumenge toca votar. Ets d'aquells que va votar a primera hora del matí o no?
Depèn. No ho tinc molt marcat.
No?
M'agrada molt anar a votar, Em fa com molta il·lusió,
sí?
sempre, sí.
Però
sí,
no és d'aquells que va a primera hora, allò, no, eh?
No, depèn. Alguna vegada havia fet d'interventor i apoderat, llavors havia votat al final. Em faig una mica... quan em ve de gust.
Així m'agrada.
Aquest any tinc el col·legi electoral a la porta de casa.
Ah, això vol dir que pots anar a qualsevol hora,
eh?
I així pots controlar si hi ha cua, si no hi ha cua.
Això mateix.
Va, comencem el repàs d'actualitat d'aquesta setmana, que suposo que vindrà especialment marcada per les eleccions d'aquest diumenge, no?
Exacte. I com que l'actualitat, com a mínim, la nacional està seca, i només hi ha temes d'eleccions, intentarem fer un repàs per les batalles electorals més clau que s'han de dirimir aquest diumenge.
Doncs som-hi. Amb aquesta cançó i eleccions és com que no em lliguen gaire, però m'agrada molt, t'he de dir.
No, de fet, no lliguen gens perquè aquest voter és en ve alta. Però,
Sí, però està ben trobat, està ben trobat.
Però ens fa il·lusió igualment poder ballar
clar,
una mica,
sí,
no? Aquesta hora,
sí.
Després de dinar, que val la pena. Doncs sí, té voter, no? Perquè, a més a més, aquest diumenge no només se celebren eleccions municipals. Aquí a Catalunya ens pot semblar que només hi ha municipals, però a tot l'Estat hi ha diverses comunitats autònomes que votaran els seus parlaments. Estem parlant d'Aragó, Astúries, Canàries, Cantàbria, Castilla-La Manxa, València, Extremadura, Illes Balears, Madrid, Múrcia, Navarra i La Rioja, que voten això als seus parlaments autonòmics, a part de les dues ciutats autònomes, que són Ceuta i Melilla. Un punt de campanya. Heu vist que entre ahir i avui s'han publicat un reguitzell d'enquestes totes concentradetes entre
Correcte.
Diumenge i dilluns?
Sí.
Això és perquè legalment avui és l'últim dia que es poden publicar. La llei electoral espanyol té algunes normes arcaiques, entre elles aquesta prohibició de publicar enquestes durant l'última setmana de les eleccions. I recordeu que des de fa uns anys el diari Andorra del periòdic d'Andorra publica una enquesta el dissabte de jornada de reflexió que tothom va a mirar-la?
Sí.
És perquè durant aquella setmana els mitjans nacionals no poden publicar enquestes.
Clar, ara ens deies que avui legalment és aquest últim dia, no?, que es poden publicar les enquestes, però la gran pregunta és per què està prohibit publicar enquestes l'última setmana, podríem dir, d'eleccions.
Exacte. La idea que hi ha al darrere d'aquesta prohibició és desincentivar el vot estratègic, no? És a dir, que els votants votem pensant més en qui ens agrada i no en com el nostre vot pot afectar el resultat global. El problema, doncs, que aquesta prohibició crea una simetria d'informació difícilment justificable, perquè els partits i alguns mitjans seguiran fent enquestes i analitzant dades i definint les seves estratègies de campanya en base a aquesta informació, mentre que els electors no hi tindrem accés. A part de que tindrem accés a les que ja s'han publicat, no? Això, quan els diaris es llançaven al final del dia, tenia un sentit. Ara podem anar a internet i veure com estan les enquestes que s'han publicat fins al dia d'avui. Un auguri més per aquesta última setmana, deixant de banda les enquestes, i és que preparem-nos per sentir més promeses de milions per part de Pedro Sánchez. És curiós, perquè els alcaldes dels municipis porten setmanes sense poder inaugurar cap obra, no?, que està prohibit, però en canvi el govern central pot aprovar pluges de milions, no?, la setmana passada per anar al cine i aquesta per dedicar-los a l'atenció primària. Ja veurem com s'acaben estructurant realment aquestes promeses electorals, perquè ja sabem que tot el que un polític diu en campanya, sobretot si està governant, s'agafen pinces.
Sí. Va, doncs comencem el repàs d'algunes de les cites electorals més importants d'aquest diumenge.
Som-hi.
Som-hi, va. Aflamado un sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps. La flama de tot un poble moviment. Viure sempre corrents avançant. Entenc, si no em corregeixes, que si sona Obrim Pas estem parlant de València.
Entens bé, exacte.
Molt bé.
Comencem pel País Valencià, que és una de les accions més renyides i transcendentals d'aquest diumenge. Per què transcendentals? Doncs perquè a la Comunitat Valenciana hi governa el Pacte del Botànic, que es diu, que és un acord entre socialistes valencians, Unides Podemos i Compromís. I si us sona una mica, s'assembla bastant a la coalició que governa Espanya, no?
Sí,
amb algun matís.
Efectivament.
No? Perquè hi ha Sánchez que governa amb Unides Podemos i amb l'acord de partits sobiranistes i nacionalistes d'àmbit no estatal. Els resultats de les Corts Valencianes es podran interpretar com una anticipació del que pot passar a finals d'any a nivell general. I per què renyides? Doncs perquè les enquestes auguren una victòria al Partit Popular dopat per la desaparició de Ciutadans i un escàs marge per sobre la majoria absoluta per part de la suma dels tres partits de govern. Això del PP dopat per la desaparició de Ciutadans passa en totes les enquestes que estem veient. Estem veient com la gran majoria del vot que hi havia Ciutadans, que ara s'està desfent, passarà al Partit Popular.
Correcte.
El que passi a València també té rellevància especial per Catalunya, perquè la quantitat d'interessos comuns entre valencians i catalans no és menor, no? El corredor del Mediterrani, econòmic i cultural, que ja existeix, però que, per exemple, encara no té la seva traducció en vies ferroviàries, la insatisfacció amb el sistema de finançament autonòmic també ens uneix, la llengua també ens uneix, no? I llavors hi ha una aliança estratègica política que no s'ha materialitzat els últims anys. L'efervescència del procés va fer que no es pogués aprofitar la bona situació política a València després d'anys de governs del Partit Popular per intentar fer pressió conjunta a Madrid, no? I a veure si els propers anys som capaços d'aprofitar aquesta aliança estratègica que jo crec que hauria existit.
Això pel que fa a València. Anem a un altre tema, va.
No tanta vuelta, una ruta inventada. Pusimos la directa rumba a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento. Con un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos. Sí, sí, Madrid.
A veure, en aquest cas la cançó ja ens ho diu, eh?
Anem cap a Madrid,
val,
no?
Ens quedem a Madrid, doncs. Bueno, anem, no? Perquè estem a Barcelona ara mateix.
Som-hi.
La cançó ho diu sol, eh? Anem cap a Madrid. I la gran pregunta és què passarà amb la polèmica d'Isabel Díaz Ayuso.
Exactament, perquè les eleccions a la Comunitat de Madrid també tindran un impacte més enllà de les seves fronteres. Si Isabel Díaz Ayuso, guanya amb ganes i arriba a la majoria absoluta i no necessita a Vox per la investidura, això reforçarà el seu discurs a nivell nacional. L'eterna pugna dins de les ànimes populars entre els barrons territorials més moderadets i els líders madrilenys, que sempre són com una mica més posats de to, es decantarien per l'última. Com a mínim, a l'hora de fixar estratègia per evitar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. És a dir, si el discurs d'Ayuso serveix per frenar l'ascens de Vox, això pot donar alguna indicació al PP a nivell nacional que s'ha d'acostar més a aquestes tesis per intentar no perdre tant vot cap a Vox. Ja sabem que quan hi ha governs de coalició o pactes d'investidura, els electors tendeixen a penalitzar el germà petit i opten per votar la força majoritària. I això podria fer que la líder madrilenya guanyés l'anhelada absoluta a costa de Vox. I això després de les autèntiques barbaritats que he dit durant la campanya, no? Com per exemple parlar de la vigència d'ETA. Aquest discurs desacomplexat i absurd en alguns aspectes, té èxit a la capital de l'Estat. Això, per més absurd que sembli, no la penalitza. I els resultats madrilenys també poden tenir un paper en la batalla de l'espai d'extrema esquerra o més d'esquerres en l'entorn Podemita, no? Perquè Podemos té risc de la seva entrada al Parlament madrileny, podria no entrar, amb Mas Madrid, que és més proper a Yolanda Díaz, esgarrapant-li fins a un 34% del vot, segons algunes enquestes. Si Podemos es queda sense representació a l'Assemblea madrilenya, això debilitarà la seva posició negociadora davant de Sumar i podria fins i tot afavorir aquesta coalició que busca Yolanda Díaz i que li està costant convèncer els seus socis de Podem.
Doncs veurem què passa i de Madrid saltem, ara ho descobrim.
Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti no soy nada.
M'estàs fent un test d'actualitat i musical avui, eh?
Sí, déu-n'hi-do.
Perquè, clar, Amaral és una banda de Saragossa.
Exactament.
Per tant, anem a Aragó.
Anem a Aragó.
Estic aprovant en matrícula.
Molt bé, sí. Exacte, perquè els nostres veïns per la banda oest també renoven el seu Parlament autonòmic, com deia abans, eh? I en aquest cas, Ciutadans també regalarà els seus vots al PP, que podria situar-se al capdavant a les Corts Aragoneses. Lamban, que és el president actual, quedarà a una bona distància de la majoria absoluta i està per veure si tindrà capacitat per reeditar el pacte d'investidura que va subscriure fa 4 anys amb Podemos i els partits regionalistes aragonesos. Aquesta vegada haurà de convèncer el nou fenomen polític que recorre Espanya, que és Aragón Existe, no? Aquests partits de l'Espanya buidada, que normalment segueixen aquest format, que són formacions ultralocalistes que estan pensades per concentrar vot en territoris abandonats amb enormes reptes a nivell d'infraestructura pública. La seva raó de ser, precisament, és convertir-se en petites minories de bloqueig que permetin canalitzar recursos cap als seus territoris. De fet, és el mateix que a escala estatal havia fet durant molts anys la política del peix al cova convergent, no? Doncs ara aquests partits en una escala diferent també ho intenten fer. S'ha dit que el líder d'Aragón Existe ha declarat que no se sumarà a un pacte on també hi hagi Vox, però sabem que tota la declaració sobre pactes electorals pot esfumar-se aquest diumenge veient els resultats que marcaran la posició realment negociadora dels partits.
També ho veurem i seguim perquè ens queden 10 minutets, però encara hem d'anar a un altre lloc, va.
I a l'horta del meu carrer, i a l'horta del meu carrer, no anem al gol.
que en aquest cas està més que clar, no?
Home,
anem cap a les Balears.
Exacte, que l'accent delata, no?
Sí.
Perquè a les Illes Balears l'escenari s'espera especialment fragmentat, eh? Per aconseguir mantenir-se al poder, la socialista Francina Armengol necessitarà reeditar la coalició amb tota la resta de partits petits, excepte Vox, i algunes enquestes auguren un possible empat entre les dues potencials coalicions. Aquesta vegada, qui pot tenir la clau de tot plegat és el PI, proposta per les Illes Balears. El PI és el que queda del que havia estat Convergència per les Illes, un partit de centre-liberal que tenia, de fet, forts lligams amb la Convergència aquí quan existia. La campanya balear està fortament marcada per l'etern debat sobre l'excessiva dependència del turisme a les Balears, els forts reptes en habitatge que això genera, i també per la presència del català a l'escola, que és el cavall de batalla a PP i Vox, però amb defensors de la resta de l'arc parlamentari.
I de les Balears, ara sí, no? Ha arribat ja el moment de quedar-nos a casa.
I'll be lying right by your side in Barcelona.
Ai, Barcelona.
Ai, Barcelona.
Ai, Barcelona.
Barcelona. Clar, he volgut fugir d'Alfredo Mercury...
Ho he pensat.
O dels Manolos, i hem anat aquesta del George Ezra, que també es diu Barcelona.
Ben maca, ben maca.
És maca. Acabarem el repàs aquí. De fet, les coses no han canviat massa des de la setmana passada. Les enquestes segueixen marcant un triple empat entre Colau, Collboni i Trias. I, com dèiem, aquesta última setmana no tindrem enquestes públiques, però de ben segur que els partits sí que estaran mirant amb lupa cada mínim detall i tendència en la intenció de vot. Recordem que les eleccions municipals cada any és especialment rellevant. En cas de no crear-se una majoria absoluta, alternativa i una coalició, en els municipis governa qui queda en primera posició. I això otorga a aquest guanyador una posició negociadora diferent, no? En els últims dies de campanya, Colau els ha dedicat a fer gala de les transformacions urbanístiques als eixos de l'Eixample i de nou parcs infantils a Can Batlló. Això ha generat una mica de polèmica perquè algú hi veia una inauguració encoberta d'aquesta nova infraestructura. I també ha tornat a aprofitar el carisma de la ministra Yolanda Díaz, amb qui mostra una sintonia política i fins i tot personal que segur que enamora una part important de l'electorat més jove. L'última de Collboni, el segon en aquest triple empat, no? Ha estat remarcar la seva orientació sexual com a element decisiu de vot en un intent per recordar que els comuns no tenen el monopoli de la defensa dels drets LGTBI+, tot i que alguns han optat per recordar-li que les seves llistes hi ha Lluís Rebell, que ha fet algunes declaracions molt dures contra el col·lectiu trans, i l'aliança amb els democristians d'Units per Avançar, que tampoc són precisament abanderats del col·lectiu. I per la seva banda, Xavier Trias va sortir de l'armari Convergent aquest dissabte, que en un míting a Sants Montjuïc va dir que si a algú li semblava massa convergents les seves propostes i el seu tarannà, se'n podien afregir espàrrecs. El vídeo de les declaracions no mostra una gran ovació per part del públic.
Home, sí, evident, eh?
On segur que hi havia més d'un fan de la Laura Borràs i Carles Puigdemont que es hauria quedat del color verd de Junts, que Trias sí que utilitza, a diferència del nom del partit. No està clar si les declaracions són un càlcul o un descuit. El que és evident és que la campanya de Trias és dual. Vol guanyar les eleccions a Barcelona i vol intentar fer de Junts un partit votable per una part de l'electorat convergent que se sent orfe de representació. Si aquests últims opten per quedar-se només amb els missatges de l'exconseller de Sanitat, Trias, i no escoltar-se marxa Turull, Borràs i Puigdemont, és possible que Trias arreplegui aquest vot i guanyi. Si després serà capaç de convèncer el PSC i Esquerra per formar un govern alternatiu a la Colau, això ja són figues d'un altre paner.
Et puc preguntar, sé que evidentment no tens la veritat ni ho saps, però què creus que passarà aquest diumenge, des del teu punt de vista?
Jo qui quedarà primer d'aquests tres sóc incapaç de dir-ho. Crec que és...
Molt ajustat.
Molt ajustat,
sí.
Molt ajustat, sí. Jo crec que és molt difícil saber qui dels tres quedarà primer. Les enquestes, l'ordre amb què donen els partits, les acaben fent així a una mica...
Sí, no? Una mica a la divala.
A l'ojo de buen cubero, que es diu, perquè els marges d'error de la pròpia enquesta els poden situar en un ordre diferent. Per tant, no sé gens què passarà. Jo el que sí que crec... Crec que és possible que Trias quedi primer.
Sí?
Crec que Trias el candidat que té més difícil poder fer una coalició després.
Exacte.
Perquè, bàsicament, perquè necessitaria els socialistes, i a mi em sorprendria, però és opinió personal, que el Partit Socialista, Pedro Sánchez, que té unes eleccions a finals d'any, investeixi un alcalde que, encara que se n'ha desmarcat, no deixa de ser de Junts, no? I això em costaria de veure, però ja ho veurem.
Veurem què passa aquest diumenge. Escolta, Muriol, ara que comentaves tot el tema de Collboni, la setmana passada hi va haver una certa polèmica, també, si no estic equivocada, per unes declaracions que en aquest cas va fer Yolanda Díaz a un programa online presentat per Jorge Javier,
Exactament, sí. La ministra Díaz feia una conversa amb Jorge Javier Vázquez, no era exactament una entrevista, perquè no hi havia massa challenge, diguéssim, era una conversa bastant amigable, i ella declarava no entendre els homosexuals que voten partits de dretes, i això ha generat un comencés debat a les xarxes. Des de la superació del debat sobre el matrimoni homosexual, no?, que van aprovar els socialistes, amb l'oposició al Partit Popular, que fins i tot va presentar un recurs al Constitucional, les fronteres del vot homosexual s'han difuminat una mica més. Alguns els sorprèn que els gais votin per motius diferents a la seva orientació sexual, i des del meu punt de vista això contribueix a una certa estigmatització ideològica. I és que Espanya és un país sense liberals, o amb un liberalisme molt amagat rere el conservadorisme al PP o l'intervencionisme més socialista, i les reivindicacions del col·lectiu LGTBI+, tenen una bona relació amb el liberalisme, en el fons, no? Perquè el que es defensa, en el fons, és que l'espai de llibertat individual sigui el més ampli possible, al marge de les imposicions de l'Estat o de qualsevol altra mena. És per això que no em sembla tan estrany que hi hagi votants, no? És a dir, al darrere de Díaz Ayuso hi ha un col·lectiu gay important a Madrid. És veritat que és un col·lectiu, doncs, amb un cert nivell de renda, no? És un perfil de gay diferent que a molts altres, s'assembla més a la resta de votants. A més, jo crec que aquí hi ha un element important també, que és que el govern central ha estat molt hostil amb tot el tema de la maternitat subrogada, mètode que, no ens enganyem, utilitzen moltes parelles homosexuals d'homes, no? I això també fomenta el vot d'aquests a partits que no hi siguin tan hostils. Clar, això genera una situació incòmoda que també es dona al feminisme, no? Per exemple, on alguns, en aquests moviments reivindicatius de drets de part de qualsevol col·lectiu, alguns pretenen afegir en aquestes reivindicacions tot un paquet ideològic molt més ampli que expulsa a una determinada gent, no?
Ens queden 3 minutets i mig. Jo crec que tenim temps, no? A part de les eleccions d'aquest diumenge, hi ha algunes coses més que hagin passat al món i que vulguis comentar?
Sí.
Va, som-hi.
Va, sí. Altres coses, a punt ràpid. Aquí ens cantava la Dolly Parton, World on Fire, i potser hauríem de parlar de Estats Units on Fire, perquè aquí del que parlarem és de Ron DeSantis, que és el candidat republicà alternatiu a Donald Trump. Aquí hi haurà unes primàries al Partit Republicà, Donald Trump surt en molt bona posició, però el que ara és el governador de Florida vol presentar també en aquestes primàries. És un senyor que ho té difícil per guanyar, perquè Trump és molt carismàtic, malauradament, entre els seus votants, i ell no ho és tant. I DeSantis és una mica un conservador una mica més convencional, menys polaritzador. Té una figura que és menys histriònica que Trump. Però també és un contendent en la lluita cultural americana, eh? I és molt retrògrada, per exemple, en temes relacionats amb els drets trans i gais. De fet, va aprovar una llei en el seu estat que prohibia la presència del que es diu contingut homosexual en les escoles de petits, sense adonar-se'n allò que ja fa molts anys que tots sabem que l'heterosexualitat és norma, tinguis l'edat que tinguis, i que normalitzar les relacions homosexuals no estem sexualitzant a ningú, sinó que estem explicant que hi ha moltes maneres de viure el món, no? De fet, arrel de tot això ha tingut un conflicte amb Disney important. Sabeu que Disney té el parc Orlando a Florida.
Sí, mira, justament en parlàvem a l'inici del programa.
Efectivament.
Exacte. Doncs sembla ser que Disney, com moltes empreses americanes i corporacions americanes, que sabeu que la política americana està molt finançada per actors privats, i Disney havia finançat alguns representants en el Parlament del Congrés de Florida que havien donat suport a aquesta llei, i una part important dels treballadors i creatius de Disney es van posar les mans al cap i va dir: no es pot ser que la nostra empresa estigui donant suport a empreses així. I llavors Disney va canviar el seu posicionament molt contrari a aquesta llei, i això va generar un conflicte administratiu amb el parc d'Orlando. Per tant, Ron DeSantis ens pot semblar més simpàtic que Donald Trump, però també té tela.
També té tela, no?
També té tela, sí.
La cosa és que l'hem de conèixer, no? Potser
exacte.
O sentir-ne parlar més del que hem sentit a parlar de Donald Trump.
Exactament.
Quedem.
Oriol Vidal Barraquer, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé i ens retrobem en 2 setmanes.
Exacte. Liar, liar, the world's on fire. What you gonna do when it all burns down? Liar, liar, the world's on fire. What you gonna do when it all burns down?